seran de sud a nord, i atenció perquè de nou poden caure 4 gotes de terra vermella. Continuem amb una mica de pols en suspensió i moltíssima calor, màximes d'entre 30 i 36 graus. Tenim de moment 26 graus de temperatura i pujant. Avui, igual que ahir, és una de les jornades amb més moviment als carrers i també és el dia de tornada a la feina per als docents de les Illes. Compte enrere per aquest curs escolar que s'inicia la setmana que ve i per aquesta raó tot està a punt als centres educatius. El govern ha fet obres de millora per valor de 85 milions d'euros. Fins a 3 centres de Mallorca i de Formentera estrenaran noves instal·lacions aquest curs. Parlam ja d'una reivindicació històrica de la comunitat educativa que, a mesura que han avançat els anys, s'ha vist condicionada sobretot per la manca d'espai. És el cas de l'Institut d'Educació Secundària Ses Estacions, que disposarà d'un annex amb 8 aules i també zones comunes que permetran donar cabuda a la nova oferta educativa. Però no és l'únic centre. Joana, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és. També l'Institut d'Ensenyança Secundària Marc Ferrer de Formentera i Sant Marçal de Marratxí són els dos altres exemples. I, per altra banda, a Ciutadella es posarà en marxa el nou Centre Integral de Formació Professional. Aquests mesos s'hi han duit a terme grans i petites actuacions d'adequació i adaptació d'unes infraestructures que estaven obsoletes i amb les quals també se cerca anar amb les aules modulars, conegudes també com a barracons. Acabar, volíem dir, amb aquestes aules modulars. Fins a les 7, fins a les 7 aules d'ampliació estan en marxa en aquests moments, així com de construcció del nou Institut de Mayoris, i també en un futur pròxim es licitaran 3 ampliacions més.
Avui, dia primer, dia de tornada a la rutina i també, com dèiem, de tornada als centres educatius per part dels docents. Però en aquestes hores repassam la crònica de successos, seguim pendents de l'estat de salut de les ferides a l'accident mortal de trànsit de la matinada de diumenge d'aquestes dues dones ferides. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. Continuen ingressades a l'hospital les dues persones ferides en aquest accident de trànsit a la carretera que uneix Manacor en Porto Cristo. Un accident, recordem, en què morí també una jove de 23 anys. L'home que conduïa el cotxe va donar positiu en alcohol i a hores d'ara està investigat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència. I també vos contam que un home de 41 anys ha estat detingut per presumptament cometre fins a 68 robatoris a garatges de 5 zones diferents de ciutat. A la taulera, Casca Piscol, Son Rapinya, Son d'Ameto i Alfons el Magnànim. L'individu es colava de matinada en els garatges dels edificis i es dedicava a desvalissar els cotxes i els trasters. En un dels pàrquings va arribar a forçar 15 vehicles i 10 trasters i es van dur una motocicleta. L'home ja va ser detingut per una onada de robatoris a Manacor i la Guàrdia Civil el cercava per delictes similars en localitats de la part forana. Després de ser arrestat, va ser ingressat a la presó, en presó provisional.
I en un estiu de xifres de rècord, vos contam que hi va arribar una nova embarcació irregular a Cabrera amb 29 persones d'origen subsaharià a bord. Bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Marta. Així és, amb aquesta ja són 7 les barques arribades a les illes en les darreres hores. Les altres 6 han estat interceptades a Formentera o en aigües pròximes de l'illa Pitiusa. En total són 113 les persones migrants que han estat localitzades. El manco 7 d'elles són menors. De moment quedaran sota la tutela del Consell Formenterer i se sumen així els 252 menors que ja té a càrrec seu.
I si haguessin de triar per acabar aquest sumari una de les imatges que defineix, Joana, el final de l'estiu?
Idò, mira, Marta, a banda de les papereries que venen tot el dia material escolar, crec que triaria la del moment d'acomiadar els nins saharauis. Aquesta que veus és una de les estampes que descriu el final de les vacances a les Balears per aquesta gent, per aquests infants. Més de 40 nins i nines tornen als campaments de refugiats de Tinduf després de les seves vacances acollits per famílies d'aquí, de les Balears. Ja han promès que l'estiu que ve repetiran. Els ha agradat molt ser per aquí. En aquestes hores s'ha viu una mescla també de sentiments, Marta, la il·lusió de tornar amb les seves famílies, però també amb la pena de dir-los adéu a les que ja han fet aquí, perquè també consideren que la gent d'aquí s'ha convertit una miqueta en part de la seva família, i per descomptar la situació complicada també a la qual s'enfronten la resta de l'any. És un sentiment una mica... No, de...
I com marca, no?, el final de l'estiu també aquesta estampa a l'aeroport. Vos contam també que ha mort Celestí Alomà als 76 anys, ho hem escoltat des d'ahir amb els nostres companys dels serveis informatius. Va ser conseller de turisme del govern de Francesc Antí, creador del primer impost turístic aplicat mai a Espanya. La presidenta del govern i el Partit Socialista, així com la classe turística, han expressat el seu condol a la família del geògraf i polític mallorquí. El nostre condol també a la seva família. Moment per la frase del dia, són les 9:10.
I de la frase és del novel·lista francès François Mauriac, mort tal dia com avui, però de 1970, i que tot parlant de la il·lusió va dir que costa de poc construir castells a l'aire i com de cara n'és la seva destrucció.
Te comprendo, pero...
Tú dijiste, espérame.
Por favor, escucha.
Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Tú me prometiste volver.
Te comprendo, pero...
Tú dijiste, espérame.
Por favor, escucha.
Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer.
¿Y de qué parla tothom avui, Xisco Nadal?
Idò, de la presència de Marius Borg, el fill de Mette Marit, al comiat del rei Harald de Noruega. Sonen les Aha, perquè ets l'únic grup noruec que coneixem en aquesta redacció, i he dit, escolta, si ha de sonar música noruega, que el manco siguin els Aha. Polèmica al voltant de la família reial noruega arran del comiat del rei Harald. I el protagonista aquesta vegada és Marius Borg Hoivy, el fill de la reina Mette Marit, que es troba en arrest domiciliari després d'haver estat condemnat a 4 anys de presó. Marius ha pogut sortir temporalment del seu arrest domiciliari amb un permís judicial especial per participar en els actes de comiat del seu predinastre, el rei Harald, mort divendres a 89 anys. I la seva aparició no han de dir que no ha passat desapercebuda. Ahir dilluns, Borg va formar part de la comitiva que va traslladar el fèretre de Harald pel Palau Reial d'Oslo fins a la capella, i ho va fer al costat del nou rei Håkon de Noruega, la princesa Eva, Ingrid Alexandra, del príncep Sver Magnus i d'altres membres de la família. És a dir, va aparèixer pràcticament com un net més del monarca, tot i que no és membre de la dinastia ni té títol reial. La imatge resulta especialment controvertida perquè Marius, de 29 anys, va ser condemnat el juny passat a 4 anys de presó per 2 delictes de violació i altres delictes relacionats amb agressions, amenaces i maltractaments. La sentència està recorreguda i actualment compleix arrest domiciliari amb una polsera electrònica. Malgrat aquesta situació judicial, les autoritats li han permès participar també en el funeral d'estat del rei Harald, que es celebrarà el 9 de setembre a la catedral d'Oslo. I el cas de Marius és només un dels fronts que té oberts la nova monarquia noruega. La reina Mette Marit mateixa també ha estat qüestionada per la seva relació passada amb Jeffrey Epstein, i la germana del rei Håkon, la princesa Marta Lluïsa, fa anys que protagonitza polèmiques per la seva relació amb el xaman nord-americà Darek Barrett, en què es va casar el 2024 i que ha estat molt controvertit per les seves afirmacions i pràctiques. De fet, ella mateixa diu que creu en àngels, en la reencarnació, i clar, té a Noruega una mica regirada. Així que el nou regnat de Håkon comença amb el rei de recuperar la confiança en una monarquia que arriba al relleu generacional envoltada d'un bon enrenou mediàtic. No sé què en penseu, companyes, de la presència d'en Marius i, sobretot, de com serà aquest relleu monàrquic a Noruega, un país molt afecte a la seva monarquia, però que d'ençà que Mette Marit ha entrat a la vida dels noruecs no ha deixat de perdre il·lusió o, en aquest sentit, acceptació entre els súbdits noruecs.
Idò, si he de començar jo, vos diria que trob del tot innecessària aquesta imatge, s'haguessin pogut estalviar, sobretot perquè el bugat que tenen armat dins Palau crec que no els ha fet cap bé, ni els ha... Ni... És vera que abans parlàvem tu i jo i me deies que els norets creuen molt en s'inserció. És vera que, possiblement, aquest predí o aquest predinastre se sentia com seu, no? Perquè des de molt petit aquest nin viu a Palau. Però en l'escàndol o els escàndols que tenen armats, crec que en el moment en què s'ha produït la mort i en el moment en què s'ha produït la imatge, no els fa cap bé. I crec que els perjudica més que una altra cosa. Si això després de la vida real o la vida dels mortals, no real, sinó real, la dels mortals, pogués passar igual que un net pogués sortir de presó per acomiadar el seu predí, per ventura la gent ho entendria d'una altra manera, però aquesta l'òmnia és que tan sols en la condemna que té està a dins d'una presó, està tancat dins que seva, en totes les comoditats d'un palau. Per tant, tot i que siga fill de sa cara de sa reina, té uns privilegis que per ventura són mal d'entendre en el segle XXI.
Privilegis que ja se varen posar de relleu en sa condemna mateixa. Condemnat per dues violacions. Tot i que sigui recorreguda sa sentència, ja se pot dir que està condemnat perquè en primera instància així ha estat. I d'altres acusacions de maltractament, d'assetjament, etc. 4 anys semblen com a molt pocs, i que, a més, aquesta sentència hagi estat commutada i la pugui complir a Palau i que pugui sortir a Palau per anar a un funeral, hi ha una mica de mala maror a Noruega. Mae, estimada, tu com a jove, no sé si monàrquica, com vius des de la teva perspectiva aquestes històries, aquestes notícies?
No, totalment d'acord amb vosaltres, companys. Jo sé que aquest fet s'ha produït per ser qui és aquest lot. Arriba a ser un net nostre que té un padrinastre i, evidentment, no surt de la presó per por d'assistir en el seu funeral. Si ho han pogut gestionar, les autoritats que ho han permès estan d'acord i de més, perfecte, però més enllà de que quedi entre familiars, no ho mostris en els mitjans, ni molt manco, amb aquesta transparència i normalitat quan aquesta situació normal no és.
Jo crec que el problema és que, en aquest sentit, el rei Håkon ha decidit apostar per sa família en lloc de per sa institució, que està molt bé. Tu pots apostar per allò que vulguis, però després se fa complicat que tu vulguis cobrar d'un erari públic, que tu vulguis que se mantengui una sèrie de privilegis per ser el rei de Noruega, quan tu com a rei, en segon quins moments, no acabes de complir el que s'espera de tu. El rei Håkon ja va estar involucrat, recordem, durant la investigació de Marius Borg, que ell sembla que sabia part de tot aquest historial i no ho va denunciar. Clar, va sumant elements un darrere l'altre, una mica el que ens va passar aquí amb el rei Joan Carles, que allò que li demanes a la institució monàrquica com a mínim és exemplaritat, i si tu vols ser com la resta dels mortals, que està molt bé, són persones, són falibles, però aleshores no siguis monarca. No pot ser que tu dirigeixis o controlis es designi de tots els teus súbdits i després acabis duguent la vida que vols dur sense tenir en compte la institució que representes.
Sí, qualque persona, per mínim que sé, vol defensar el vincle familiar, no?
Que se pot defensar, però
arribar, home, entendre entre cometes, eh? Jo crec que aquí és una qüestió dels càrrecs amb les seves càrregues. Ets un membre d'una família reial i jo crec que qualcú, no sé si ha fallat el protocol, en realitat, qualcú de protocol que digués, mira, tu no has d'aparèixer en públic perquè tens dues acusacions, has estat...
No, jo crec que tot el contrari.
I més quan saps que, segons de les darreres enquestes que varen fer a Noruega, l'acceptació de la reina Mette Marit és un 50-50.
És un
50-50. És que estan allà, crec que és un 48-52. Clar, si tu saps que tens tota l'opinió en contra, també perquè la Mette Marit ha fet feina. Correus. Hi ha d'haver 1.000 correus amb en Jeffrey Epstein. 1.000 correus. 1.000 vegades que surt citada en aquell expedient i ell en comentaris, rotllo, que els pobres no haurien de tenir nins.
Massa
que la mare de jo comentava
bé,
abans
anat,
que jo me quedo en sos peldrets, que aquesta dona, un moment determinat, només hagi dit m'he equivocat.
No, és que clar, tot el focus l'han centralitzat en sa possible relació, infidelitat que va cometre en Mette Marit amb en Epstein, que s'havien de trobar a París i tal, però clar, a darrere hi ha
un subtext
que... És digne d'analitzar.
I se necessiten moltes explicacions per part de la Casa Reial Noruega al respecte,
no,
però que de moment no tenim.
Només hem explorat els fets.
Exactament. És un tema de debat, sens dubte, que abordarem després a les 11 i moltíssimes coses més, amb la bona companyia de Romina West als comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz en la producció, encetant aquest dia 1 de setembre.
El dia, amb Marta Grau.
I de 9 minuts, és temps de tertúlia, és temps de repassar l'actualitat. Aquí als estudis de Palma m'acompanyen les periodistes Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Neca Nedón Blas.
Hola, bon dia.
I ens escolta el subdirector del periódico d'Ibiza i Formentera des de l'illa. Bon dia, Juan Antorres.
Què tal? Molt bon dia.
Sí, vos sembla, començant per Ceuta, que és un dels temes que solem abordar. Cada dia fem un seguiment de l'actualitat, que no deixa de ser present en el dia a dia, sobretot per la seva evolució. Recordem també, va ser molt comentada ahir, l'entrevista al president del govern, la seva compareixença, les seves declaracions. Recordem que el rei es va reunir en un dels despatxos habituals que mantenen diverses vegades al mes, i en aquest despatx estava agendat, o sigui, aquesta reunió estava agendada abans de l'estiu, va transcorrer amb normalitat, segons fonts de Moncloa, però sí que se va abordar la visita del rei a Ceuta. El president ha promès que el rei sí que anirà a Ceuta. No s'ha concretat encara aquesta data, ho ha fet en aquesta primera aparició pública després de les vacances, en la qual ha fet una defensa tancada del Marroc, se podia interpretar. En ella ha assegurat que si no hi ha cooperació, aquesta crisi no se solucionarà, s'agreugeria, i que la manca de confiança només pot empitjorar la solució. Podria ser imminent aquesta visita, podria, no sé, tal vegada sorprendre-nos i produir-se abans del que tenim pensat, Alicia?
Bueno, a mí ayer es que me dejó perpleja el presidente, porque yo creo que no es consciente de la gravedad de la situación, y al mismo tiempo creo que también como método de disuasión y de, bueno, quitarse el problema de encima, abrió un nuevo frente, que fue ese ataque frontal a la corona. El rey no ha ido porque el gobierno no lo ha dejado, y como el propio presidente, contradiciéndose a sí mismo, también dejó claro, el rey irá cuando el gobierno lo autorice, porque aquí tenemos una monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna. El que gobierna es Pedro Sánchez. A mí, primero decir que lleva más de 20 años gobernando y no ha ido, no sé, yo es que me teletransporté a Paiporta, aquel enfado que pilló monumental Pedro Sánchez, porque él huyó y salió corriendo cuando los ciudadanos le exigían responsabilidades en la Dana de Valencia, y el rey se quedó con la reina a aguantar el chaparrón y a consolar y a escuchar a los ciudadanos. Yo creo que él eso no se lo perdona al rey, y ayer se la intentó devolver con un ataque sin precedentes a la corona.
Necane.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo cuando escuchas el tono, ¿no? Porque escuchas el tono y efectivamente fue un mensaje, directamente fue una patada en la espinilla al rey. Y entonces a mí me llama la atención, porque yo no tengo claro, confesar, si el rey puede ir o no a Ceuta si él quiere. Yo supongo que si el rey quiere ir a Ceuta, probablemente el gobierno tendrá que aceptarlo, si el rey quiere ir a Ceuta, que creo que es un poco lo que ha pasado aquí. Creo que es un poco lo que, cuando vino aquí el presidente de la comunidad, de la ciudad autónoma de Ceuta, a entrevistarse con el rey, el presidente de Ceuta dijo que el rey quería ir a Ceuta. Entonces yo sospecho que, efectivamente, si el rey quiere ir a Ceuta, el gobierno no se lo puede impedir. Pero al gobierno no le ha gustado nada este primer movimiento del rey. Y ayer se le notó a Pedro Sánchez. Y creo que esta cosa, que se le notara tanto a Pedro Sánchez, me hace pensar que fue una salida de tono impropia de Pedro Sánchez, porque es una persona muy fría y sabe muy bien medir sus palabras. Me dio la sensación de que ya ha perdido, ya se ve en tiempo de descuento. Y tengo la sensación de que él mismo ya se ve que está a punto de irse de la Moncloa, y ya es aquellos que, bueno, ya me da igual todo y digo lo que pienso, ¿no?
Què vos va cridar l'atenció d'aquest encontre, de totes les declaracions que s'han produït després, de tots els titulars, no només respecte a aquesta possible visita del rei, per exemple, quan se li va demanar sobre les vacances, no? I ell, d'una forma molt taxativa, va dir, són vacances més ben merescudes, no? Tothom té dret a unes vacances. No sé si hi ha altre titular que podríem extreure, Juanan, respecte a totes les declaracions que es van produir ahir.
Moltíssims de titulars, no? Va ser veritat que va ser una entrevista que va donar per molt. Pel que comentes aquest de les vacances, està clar que tothom té dret a vacances, però no tothom és el president del govern, i menys quan hi ha una crisi migratòria de tal magnitud com s'ha caigut a Ceuta, que recordem ja fa un mes d'això. Jo crec que el govern espanyol i Pedro Sánchez feren un mal càlcul, es pensaven que això en 10-15 dies estaria arreglat, i ja duim un mes i encara veiem les imatges de la ciutat autònoma que bé, que són espantoses, no? I pel que fa a la visita del rei, tots recordam, ja sabem les relacions que tenen el Marroc i Espanya. Evidentment, vist des del Marroc, la visita del rei Felip VI a Ceuta o a Melilla estaria vista amb molt mals d'ulls. La darrera volta que un rei va visitar les ciutats autònomes, crec que va ser el 97, i el Marroc va llevar el seu ambaixador d'Espanya, no? El va fer retornar cap al Marroc. Sempre des de part del Marroc s'ha vist molt malament que el rei visiti Ceuta i Melilla, i per tant és una de les qüestions que entenc que Pedro Sánchez tem, no? Com possiblement aquesta visita serà mal vista segurament pel Marroc, i això podria evidentment espanyar un poc les relacions que ara mateix tenen entre el Marroc i Espanya.
Es que al hilo de lo que dice ahora Juan, en la sensación que a mí me dio ayer básicamente Pedro Sánchez, más allá de este golpe al rey, es la sensación de no intentar que Marruecos no ha tenido nada que ver con esta historia, ¿no? Exculpar a Marruecos de todo lo que ha pasado, y yo sospecho, porque como no tengo otra explicación, sospecho que es porque en realidad estamos prisioneros de Marruecos. Lo que no quiere hacer Pedro Sánchez es molestar a Marruecos para que Marruecos no abra de nuevo la verja, digamos, y vuelvan a entrar otros
70.000. Bueno, ya no solo por eso, sino igual para que Marruecos no facilite la información que tiene de Pedro Sánchez, porque aquí no olvidemos que hay una operación Pegasus en la que el móvil del presidente, entre otros, fue intervenido. Entonces, ¿qué sabe Marruecos para que Pedro Sánchez haya cambiado la postura de España en relación al Sáhara sin pasar por el Congreso de los Diputados ni por el Consejo de Ministros, en contra de lo que siempre ha sido la postura socialista muy pro-Sáhara? La cambió de la noche a la mañana, y para que ayer la culpa de lo de Ceuta fue de todo el mundo, Israel, Rusia, la ultraderecha, menos de Marruecos, que no hay ningún indicio. A mí insisto, atacó más a la monarquía española que a la marroquí. Es que es algo, a mí la comparecencia de Pedro Sánchez me pareció que estuvo plagada de contradicciones, y que su propia ministra lo contradijo minutos después, porque él nos dijo que menores no acompañados, pues que había en Ceuta unos 1.200, cuando la ministra Sira Rego dijo que podrían rondar los 2.678. Claro, es que no tiene nada que ver. Al mismo tiempo él nos daba unas cifras de migrantes que todavía quedan en Ceuta, cuando si tú atiendes a las unidades de comida que reparten las organizaciones benéficas, pues es muy superior. Es que a mí me sorprendió la falta de empatía, que como Nekane decía, Pedro Sánchez es una persona muy fría, pero por muy frío que seas, ¿cómo no puedes empatizar con la situación que están viviendo? Por un lado, los migrantes, que qué situación no tendrán en su país para, pese a llevar un mes malviviendo, no querer regresar. Y ahí tenemos a niños, tenemos a jóvenes, tenemos todo tipo de personas. Pero también a la población ceutí, lleva un mes sin poder salir a la calle. Hay, pues las mujeres no pueden salir a hacer deporte por la calle. Se ha retrasado el inicio del curso escolar para los niños. Y basta ver las declaraciones que hacen a los medios de comunicación para comprobar que la normalidad no ha vuelto, por mucho que el ministro Puente dijese al segundo día de lo sucedido que una otra crisis más resuelta por Pedro Sánchez. No, un mes después la crisis no está resuelta.
Hombre, yo no sé, lo del Pegasus está dentro del terreno de las suposiciones de momento, porque no se ha acreditado nada, es una especie que circula por ahí, pero lo que sí yo creo en cualquier caso es que España se ha demostrado una debilidad ante Marruecos, porque creo que efectivamente la llave la tiene Marruecos. Entonces nos convierte en la pieza débil. Y creo que lo que está intentando Pedro Sánchez es efectivamente no molestar a Marruecos para no tener sucesivas crisis. Y que el rey vaya, yo supongo que para Pedro Sánchez, aquel gesto que intentó hacer el rey de decir yo quiero ir a Marruecos, o bueno, quiero ir no dijo, pero bueno, que Vivas dijera que el rey quiere ir a Marruecos.
A Ceuta,
es otra vez saber que no le va a gustar al rey de Ceuta, el rey de Marruecos, que vaya nuestro rey a Ceuta. Entonces, la impresión que está dando este gobierno es de sometimiento a Marruecos por miedo. Por miedo.
Hi ha una qüestió que jo crec que és comú a tothom, que és com se solucionarà a aquesta situació. Ningú té la resposta, ningú sap quan, no? Podria ser de tornar a la normalitat, però sí tenim una sensació que el Manco està lluny d'aconseguir-se aquesta normalitat en totes les persones que hi ha ara mateix a les platges, al carrer, amb tot el patiment d'aquestes persones, perquè s'entenen les dues bandes, no? Tant el patiment de les persones que no tenen on anar, el patiment o el que poden sentir també els ciutadans quan se triplica, quadriplica, no? Una comunitat, un lloc en qüestió de recursos, en qüestió de trànsit, en qüestió de moltíssim possibilitats, no? Que evidentment es veuen alterades en el dia a dia. Té moltíssimes vessants que seguirem analitzant aquí, però si me permeteu, són les 9:30, el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio, petita pausa per publicitat de la televisió. Tornàvem tot d'una.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Si la noticia del día siempre intenta ser un hola, un bienvenido a la realidad, es porque necesariamente también hay días de adioses. Don Celestial Omar, es conseller de Turismo Socialista del primer gobierno anti, falleció ayer. Lo dicen esos titulares de vida que son siempre las necrológicas. Una muerte que renace cuando se recuerda que fue el padre putativo de la llamada Ecotasa, impulsor del parón biológico de la industria turística de Baleares. De ese basta que nunca llegó a gritar. Llegaba al turismo para la crítica del turismo, desde esa formación en geografía que permite siempre apreciar la deformación de un espacio. Un político que cuando fue, éramos la mitad de lo que somos. Un exceso entonces de 10 millones de visitantes. Una especie de crónica de una muerte anunciada de éxito, donde el reto no era parar, sino cambiar de estación. Eso que se llamó desestacionalizar y que ha terminado devorándonos a todas horas. A buen seguro que estará en paz y a buen recaudo, sabiendo que el diablo anda entretenido en el mundo toda vez que se transformó en tróler. Un basta que aún así ni llegó a todos esos suyos de la izquierda, ni mucho menos a sus íntimos. Aquel presidente señor Antic que implantaba a su criatura en 2001 y que una vez derogada por el expresidente Matas, se negaba a llevarla después en su programa electoral de 2007. Un impuesto repuesto que le deberemos siempre a todos los que han intentado recaudar lo mejor de sí mismos. Que descanse en la paz que buscó. Y ya mañana, viendo un túnel al final de tantas luces, más.
It's coming down on me, water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Drop, but at least I'm alive.
9:30, passen de 2 minuts, ja que estem activant tot. Torna setembre, torna l'escola, torna el curs polític, torna tota l'activitat, no? Tot a poc va escalfant motors. Hem pensat que seria perfecte recuperar un tema que és habitual en aquestes tertúlies, com és el finançament. Per cert, el nostre company del diari Última Hora, Guillem Porcel, ho explica, no? I fa també una relació, no? De tot el que s'ha publicat i respecte a les recents xifres d'aquest finançament, que malauradament no ens diu o no revela cap sorpresa, sinó que Balears se situa a la cua respecte a altres comunitats autònomes. Va rebre en 2025, únicament 256 milions d'euros, com explicaven, situa la nostra comunitat a la cua entre les 4 comunitats autònomes amb menor volum d'inversió executada, només per davant de Canàries, de Navarra i també de la Rioja. Balears va concentrar únicament el 1,67% de tota la inversió estatal executada l'any passat. Juana, no molt sorprèn, però sí cal reivindicar aquestes xifres, sobretot en un temps important, no? Quan parlam de reactivació política, quan parlam de futures eleccions, és important situar la nostra comunitat i la posició que manté.
I sobretot, en veure on han anat aquestes inversions, no? Perquè un té aquest pensament que gairebé la majoria d'aquestes inversions van a ports i a l'aeroport, que tenim els nostres aeroports amb obres tots els anys, vull dir, no, són unes obres inacabables, també en esport, que sempre es van fent millores, i la veritat que, evidentment, són infraestructures molt necessàries a les nostres illes, hem de tenir esports i els aeroports a punt, són unes infraestructures bàsiques, però que finalment això és ciutadà de peu, no ho percep en el seu dia a dia. I aquí a Eivissa i a la resta de les illes tenim mancances molt, molt greus, que, vull dir, en respecte en relació a les altres comunitats. Evidentment, a Mallorca teniu trens, que també s'han de mantenir, vull dir, hi ha unes inversions en AVE a la península que són inimaginables aquí a les nostres illes, amb molts menys passatgers dels que tenim aquí. Evidentment, nosaltres tenim la força que tenim, 8 diputats en el Congrés, som molt pocs en relació amb el total, i revela un poc la poca força que tenim a nivell estatal per fer-nos valar i per reivindicar les mancances que tenim. Jo crec que també hi ha una sensació a Madrid de que aquí és una ciutat, és una comunitat molt rica, que no necessitem tant com altres bandes, que és una sensació evidentment falsa, perquè aquí estem infrafinançats des de fa molts anys i cada volta aquesta bretxa jo crec que s'amplia cada volta més.
Bueno, estoy viendo ahora, para los oyentes, voy a describir lo que estoy viendo, que son los plenos del Parlamento, y solo de pensar que vuelve la semana que viene ya me está dando una pereza terrible. perdón. Volviendo al tema serio, efectivamente, las inversiones de los ministerios sistemáticamente a Baleares ha estado por debajo de la media, y para eso está el factor de insularidad, que luego compensa estas inversiones de los ministerios. Pero lo más relevante va a pasar esta semana, que es que el viernes se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el nuevo sistema de financiación. Para debatir y aprobar. O sea, es un sistema de financiación que lleva caducado desde hace 12 años. O sea, ni Mariano Rajoy en su momento, ni Pedro Sánchez durante los 8 años de gobierno ha tenido la valentía de sacar este melón a las comunidades autónomas para arreglar un problema de un déficit estructural de financiación para la comunidad autónoma. Y este viernes se votará un sistema de financiación que saldrá adelante con el voto de Cataluña y de Canarias y el resto de las comunidades autónomas en contra. Es un modelo que beneficia a Baleares en muchos aspectos, pero que no tiene en cuenta cuestiones relevantes que pide el gobierno. Por ejemplo, la población flotante, que el otro día ya publica a última hora, que ronda, supera los 300.000 habitantes diarios, que piden servicios, pero no reciben financiación. Creo que la clave va a estar en este viernes, ver qué pasa con esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya auguro que será una aprobación, será un rodillo del gobierno, pero bueno, luego el gobierno sufrirá su propio rodillo en el Congreso, porque esto no saldrá adelante. Y volveremos a estar en las mismas. Creo que gane quien gane las elecciones del año que viene, que las habrá, me da igual en marzo, que en noviembre, que en julio, lo primero que tiene que hacer es sentarse con las comunidades autónomas, con todas, y abrir de verdad un debate sobre el nuevo sistema de financiación, que es clave para los recursos autónomos. Hay que pensar que si aquí no llega dinero, o sea, las inversiones que haga el Estado en Baleares es verdad que es menos, pero es una minucia comparado con lo que llega aquí. Del sistema de financiación, aquí llegan cada año 4.000 millones de euros. Si pierdes 500 millones porque el sistema no te beneficia, son 500 millones de euros que pierden los ciudadanos de Baleares. Esta es la madre del cordero que está ahora mismo sobre la mesa.
El problema que tenemos aquí, lo hemos visto con los diferentes gobiernos, de sea el color político que sea que hay en Madrid, es que como Baleares solo tiene 8 diputados, no tiene peso, pues nosotros estamos ahí a la cola. Hay comunidades que tienen sus propios diputados que sí que son decisivos a la hora de formar gobierno o de ganar votaciones, como por ejemplo Cataluña, País Vasco, Canarias, y entonces ellos sí que pueden rascar siempre algo más. Nosotros, pues, difícil lo tenemos. Yo, sinceramente, ojalá fuese así como tú esperas, que el próximo gobierno lo primero que debería hacer sería eso, abordar este tema. Pero es que si vamos a los antecedentes, tú lo señalabas también, Nekane. Rajoy ya no lo hizo.
No.
Sánchez tampoco lo ha hecho. Y yo me temo que, teniendo en cuenta que no hay gobiernos con unas mayorías suficientes como para sacar adelante temas de Estado y que los dos principales partidos no se ponen de acuerdo, Mucho me temo que el sistema de financiación va para largo.
Sí, i en parlarem, sobretot a partir de divendres, com explicaven en Ecane, perquè se podrà definir si hi ha una ruta o no a seguir a partir d'aquest punt. Un darrer apunt.
Sí, un momentito. No, hay que decir una cosa, que este sistema de financiación que lo ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez lo ha hecho a exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay que decir una cosa, beneficia a Baleares, sí, es mejor que el que tenemos ahora. Pero yo creo que el gobierno ha cometido un error en no querer negociar, no se ha querido ni sentar con el ministro a hablar y exponer sus demandas. Yo lo que no me gusta nada de este sistema de financiación es que te lo han impuesto. Y aunque además, beneficia a Baleares, me parece que es una imposición.
Beneficia a Baleares y beneficia a todas las comunidades, porque hay más dinero a repartir.
Sí, pero especialmente... Sí, efectivamente, bueno, no pierde ninguna. Pero en el ranking, Baleares pasa a estar mejor de lo que está ahora. O sea, si se hace un análisis sustancial de fondo del modelo, efectivamente todas ganan, nadie pierde, pero Baleares gana más que las demás.
Recordemos que este sistema de financiación lo conocimos porque lo presentó Esquerra Republicana.
Sí, sí, estoy diciendo que efectivamente a mí me parece que el error ha sido que se ha negociado con Esquerra Republicana, porque era una de las exigencias de Esquerra Republicana para votar a Pedro Sánchez, ¿vale? A partir de aquí el error ya nace con un vicio, ya nace viciada esta negociación. Insisto, beneficia a Baleares, pero creo que efectivamente no ha sido correcta el modo de negociar. Y también creo que el gobierno se ha equivocado no yendo a una reunión. Te convocan a una reunión, vas y dices, pues mira, no me gusta lo que has hecho, pero creo que si te convoca el ministro a una reunión, hay que ir.
9 i 40 minuts. Vull abordar també una qüestió que no té a veure amb la política, tot i que finalment a vegades tot acaba en la política i en les decisions burocràtiques. Vos ho explico. Parlem del nostre patrimoni, de la nostra història, del nostre patrimoni arqueològic, en aquest cas. Ahir probablement vos valeu fer ressò d'un titular molt cridaner a la venda, uns talaiots per 800.000 euros. Podrien acabar aquest grup de talaiots de Son Forners en mans privades. Estem parlant d'un jaciment arqueològic catalogat com a Vic, situat al costat de Son Forners, que ha sortit al mercat. L'Ajuntament reclama ajuda per poder incorporar aquest patrimoni al servei públic. Però, clar, de moment això no és una possibilitat o el manco no imminent. Després de conèixer la notícia d'aquesta sortida a la venda del conjunt arqueològic, Montuïri ha encès totes les alarmes i per aquesta raó nosaltres volem escoltar, sobretot en aquest cas, les persones que saben d'aquest patrimoni, coneixen el seu valor. Per això incorporam en la conversa Cristina Riuetes, directora del Museu Arqueològic de Son Forners. Cristina, bon dia.
Bon dia.
Quin paper juguen les lleis quan hi ha patrimoni, en aquest cas un patrimoni arqueològic important, però dins una propietat privada?
Idò, doncs, justament crec que la pregunta és molt adient, perquè el primer de tot que hem de dir és que independentment de si un jaciment arqueològic està dins una finca de propietat pública o de propietat privada, tot el patrimoni arqueològic, tots els jaciments arqueològics, són de domini públic. I això és equivalent al que passa amb Saigo. Independentment d'on hi hagi al subsol un aqüífer, l'aigua és de domini públic. Això vol dir que el seu titular és l'Estat i que està destinat a un ús de tota la societat. Què passa? Que la idea que nosaltres tenim de propietat és molt diferent en aquesta. És com si hi hagués un conflicte, però no. Ser de domini públic vol dir que s'està per damunt. I ja, en el cas del que estem xerrant, els talaiots de Sabó es coneixen de fa moltíssim de temps, estan protegits amb la màxima figura, que és la de Vic, bé d'interès cultural, i això determina una sèrie de restriccions, limitacions, obligacions de qui sigui, de qui tingui la propietat d'aquests terrenys.
I per què l'Ajuntament té les mans fermades? Perquè, clar, hem sabut que el consistori sí que reclama ajuda per poder incorporar-ho en el seu patrimoni públic. Per què té les mans fermades? Què hauria de canviar perquè fos possible?
Idò, jo no sé ben bé si té les mans fermades o no. Crec que en això hi ha algunes coses. Tal vegada jo no tinc tota aquesta informació, però pel que jo tinc entès, el que hi ha a la venda no és el jaciment arqueològic. És una finca molt extensa que inclou el jaciment arqueològic. Quan hi ha això, si tu ets titular d'una propietat que inclou un jaciment arqueològic i vols fer una transmissió de propietat, ja sigui que la vols vendre, que la vols cedir, que està en herència, no? Per exemple, que ets hereva d'aquesta propietat, tu has de notificar a l'administració aquesta transmissió i tens una sèrie de requisits per fer-la. Per exemple, un dels requisits és el de tanteig i retracte.
Clar.
I, per tant, aviam, crec que la confusió aquí és pensar que la finca, que és molt i molt gran, és tot un jaciment arqueològic. Primer de tot hem de dir que no. I quan passa una cosa d'aquesta, crec que el seu és... Jo, per mi, la solució que passa per una negociació, evidentment, és negociar la segregació de la finca perquè no té un valor de mercat com el que pot tenir la resta de la finca, perquè els seus usos estan limitadíssims al que és la protecció del patrimoni.
Clar, i negociar aquesta segregació podria donar una possibilitat de preservació, per exemple, al conjunt arqueològic, perquè el que passa és que quan hi ha un conjunt arqueològic en mans privades no se pot garantir ni la preservació correcta, a banda que no se pot musealitzar,
clar,
perquè
però,
això ja depèn... Exacte, o sigui que ara lo desitjable...
No, Perdona,
sí, sí.
Que te talli, és que tal vegada no te sent bé. Tu no pots fer el que vulguis, la llei t'obliga. O sigui, justament, aviam, jo crec que cercar una solució que sigui bona per totes les parts implicades, en primer lloc per la societat, perquè això és de domini públic, això és evident, però que no sigui lesiu per la propietat, també és d'interès de tothom. I si tu tens dins la teva propietat un vic, tens l'obligació de mantenir-lo, de conservar-lo, de permetre l'accés públic com a mínim 4 dies al mes, de permetre la recerca, de moltíssimes coses. I, per tant, a la propietat li pot ser útil no només, jo penso, segregar la parcel·la i cedir-la, sinó, per exemple, cercar altres solucions. Hi ha moltíssimes solucions que tenim a prop de gestió, per exemple, municipal del bé, i jo crec que això ni és tan car ni tan lesiu i tothom sortiria beneficiat.
I sobretot que s'escolti els experts. Cristina és directora del Museu Arqueològic de Fornés i ja ha reclamat aquesta màxima protecció per aquest jaciment. Des d'aquí també la nostra visibilitat a un tema que preocupa, perquè parlant del nostre patrimoni, trasllata els teus arguments a tertúlia. Cristina Riuete, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Vale. Vinga, gràcies.
Adéu. Juana, has escoltat a la directora del Museu Arqueològic com reclama aquesta protecció i plantejar solucions que existeixen, les solucions. Ella explicava, per exemple, la segregació, no?, d'aquest terreny, i d'aquesta manera podria formar part de les entitats que se puguin ocupar, no?, del jaciment arqueològic i puguin destinar la protecció, la preservació, etc. Però, clar, ara la pregunta és, se podria arribar a aquesta solució? S'arribarà a aquesta solució? Acabaran a la banda amb el conjunt de la finca? Com podria acabar aquest conflicte?
No ho sé, el que sí que tenc clar és que aquestes qüestions en mans públiques molt millor sempre. O sigui que si ajuntaments o consell poden arribar a un acord amb el propietari d'aquesta finca, segregar, per exemple, com deia Cristina Riuete, segregar la zona del jaciment i separar-la de l'altra part de la finca, molt millor, no? Jo entenc que aquí hi ha prou potencial econòmic per comprar aquesta part i després ja que l'administració pública fes amb aquest jaciment el que hagués de fer. Entenc que en mans privades això seria molt, molt més complicat, però jo penso que solucions n'hi ha i que si es vol arribar a una entesa amb la propietat jo crec que no hi hauria cap problema.
I se podria arribar en aquesta entesa, Alicia?
Ojalá, porque es que yo creo que incluso al propietario tampoco le interesa, porque la directora lo comentaba, tiene que haber al menos 4 días al mes de acceso público a la ciudadanía, se tiene que permitir la investigación, tiene una obligación de conservación porque es un monumento BIC. Entonces yo creo que aquí lo más adecuado pues sería eso, segregar la zona en la que está el yacimiento y vender el resto.
Sí, yo me parece, no lo había pensado, pero habría que ver cuál es exactamente la ubicación del yacimiento, dónde está en la finca, porque a veces igual la segregación es complicada. Es muy complicado hacer segregaciones de finca con la legislación, y depende también de que si aquello es una área natural protegida, depende del tipo de suelo rústico que sea. Si es suelo rústico común, tiene algún tipo de protección, todo esto complica mucho el proceso, pero creo que sí que efectivamente es la solución, porque dudo yo de que para la prioridad para el Ayuntamiento de Montuïri sea gastar 800.000 euros en comprar una finca que igual no tiene más valor que el que tiene el lugar donde está el talayo, valor natural, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué quiere el Ayuntamiento de Montuïri una finca que no tiene valor como para público para los ciudadanos de Montuïri, ¿no?
Exacto, en todo caso no sé si incluso a lo mejor el Consell de Mallorca, sí, que esta legislatura sí que ha comprado algunas fincas, sí que a lo mejor podría estar interesado. Claro, o antes que hablábamos de financiación del Estado, a lo mejor el gobierno pues también podría poner su granito
pero
de arena.
Pero igual efectivamente todo es más fácil si se segrega la finca y hay una finca que la puede comprar un propietario que tiene intereses, yo qué sé, para no, parece una finca agrícola, pues tiene intereses agrícolas y que se segregue la parte en la que está el talayot. Para, de todas formas, esto no es nuevo, ya en Menorca ya pasó también que se puso a la venta un talayot, directamente la finca en la que estaba el talayot, no era una finca en la que había un talayot, sino la finca del talayot, se puso a la venta también, recuerdo que fue muy comentada, y ahora mismo no sé cómo acabó esta historia, pero no es inusual que esto pase.
9 i 50 minuts, si me permeteu, una nova pausa més i després reprenem amb aquesta tertúlia. Continuem amb el repàs a l'actualitat.
IB3 Ràdio és servei públic.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I
Vetres Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Fora.
I en puga et sent.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 52 minuts, continuem en temps de tertúlia, fent referència a un home en concret, dol unànime, podríem parlar, en el món de la política, perquè ha mort Celestí Alomà, el primer conseller de Turisme d'un govern de progrés, que passarà, sobretot, a la història per ser un dels impulsors de l'ecotaxa, de l'impost del turisme. Va ser el màxim responsable de la implantació d'aquesta taxa en el primer govern de coalició de Francesc Antic i es va enfrontar a un debat que encara seguim, no?, sobre aquest impost turístic sostenible. El món de la política, com deien, està de dol, però també el món del turisme. Va ser, sens dubte, un referent implantant aquest impost de turisme sostenible que tant hem parlat en aquestes tertúlies. Vos demanava just abans, durant la publicitat, si havíeu tingut oportunitat, m'imagino que sí, de coincidir amb Adriana Necane, que sobretot ella, al llarg de la seva trajectòria com a periodista, sí que va poder coincidir amb en Celestí Alomà. Des d'aquí, el nostre condol també a la seva família i als seus amics. Necane, què recordes? Perquè no era fàcil començar a parlar de turisme sostenible, destinat
destinar una part, no, dels ingressos dels ciutadans precisament per parlar d'un tema que ara mateix està de moltíssima actualitat, com és la gestió del turisme, un tema que ara ha enfrontat també a la societat, la gestió del turisme.
Hombre, esto del Estiel Omar creo que era una persona a la que había que escuchar. Tenía muchas cosas que decir y tenía mucha sabiduría. Era una persona muy poliédrica y muy ecléctica porque venía de bandera roja, un movimiento ultra izquierda. Estuvo gobernando, apoyando al gobierno de Adolfo Suárez como asistente de Pep Melià. Luego estuvo temporalmente con Felipe González y terminó siendo conseller de turismo de aquel primer pacto que desde luego es una tragedia todo lo que está pasando, porque muere Celestia Lomar, hemos visto cómo ha muerto Pérez Sampol, Francesc Antic, Joan Mesquida, aquel gobierno, la verdad, da pena recordarlo. Celestia Lomar efectivamente fue uno de los impulsores de la Ecotasa, aunque la Ecotasa la firmó Joan Mesquida por como conseller de Hacienda, que es el que firma los impuestos, pero hay que decir una cosa importante, la Ecotasa se la impulsó PSM en aquel momento. En aquel gobierno de Francesc Antic, la ecotasa se incorporó al pacto de gobierno por empuje de MES y con el respaldo del PSOE. Y hay que decir que aquel gobierno, que en muchas cosas fue un desastre, en otras fue muy valiente. Y esto fue muy valiente. Fue un gobierno muy valiente que aguantó un pulso feroz por parte del sector económico y empresarial de las Islas Baleares, un pulso tremendo, con dinero destinado a acabar con este gobierno, y lo logró finalmente. Y aquella campaña feroz que se impulsó en aquel momento supuso que después, cuando volviera Antic al gobierno, no se aprobó la ecotasa. Pero Celestia Lomar fue uno de los grandes defensores de una medida que ahora ya no cuestiona nadie. Ya no la cuestiona nadie. Entonces, hay que decir que fue una avanzada a su tiempo en materia turística, porque fue la primera comunidad autónoma donde se implantó aquí una ecotasa. Tenía una visión, por eso digo, creo que es una persona que había que escuchar. Tenía muchas cosas que decir y tenía un punto de vista muy adelantado a lo que los demás podíamos ir, ¿no? Él ya veía, cuidado, porque era una persona a la que había que escuchar y me parece que tenía un discurso muy potente y es una pérdida intel·lectual, sin ninguna duda, per a les Illes Balears.
I més que en temes de turisme, segur que esteu d'acord, Juanan, és molt important tenir una visió de futur, perquè el turisme ha evolucionat moltíssim i sobretot ha evolucionat de forma molt ràpida en els darrers anys. Que important, no?, tenir aquesta visió a llarg termini.
Sí, així és. Jo crec que Celestia Lomano el vaig conèixer com a conseller, sí que després vaig coincidir amb ell quan era cap de la demarcació de costes, que també va fer una feina important a les nostres illes, perquè va recuperar molts de metres de la nostra costa, que abans que estaven en mans privades, no? Va tombar moltes casetes varador i il·legals, piscines que estaven en zona de demarcació de costes que no hi havien de ser. El conec de la seva darrera etapa més política, però clar, el seu paper enfrontant-se en el poder econòmic i turístic a les nostres illes no ho havia fet ningú mai, i evidentment això va suposar la fi del primer govern de l'Antic. Aquí els hotelers evidentment tenien i encara segueixen tenint una força molt forta, molt gran, i això ho va pagar finalment en ses eleccions. Però bé, evidentment, la seva imatge quedarà lligada sempre en aquesta ecotaxa, que va ser, com deia, una fita molt important a nivell estatal, perquè cap comunitat autònoma havia impulsat mai una mesura impositiva com aquesta, i sempre se'l recordarà per aquesta fita.
Sí, sin duda fue un avanzado a su tiempo y en aquella época era una medida, vamos, demonizada y que no se quería ni siquiera plantear. De hecho, como recordaba Nekane, cuando volvió Antic a gobernar, para nada se planteó. Y luego vimos, bueno, pues como con el paso de los años, no solo Baleares, sino vayas a la ciudad del mundo que vayas, todos tienen su impuesto turístico. No sé qué habría pasado si hubiésemos seguido con ella adelante, pero también está claro que esta medida creo que fue la que le costó las elecciones claramente a aquel primer pacto de izquierdas que gobernó en Baleares.
Ja que parlem de turisme i ens queda un minut i mig i tant hem parlat sobre gestió de turisme en aquestes tertúlies, vos demano ja una reflexió personal. Si penseu que arribarem a tenir una millor gestió de turisme, una fórmula que agradi a tothom, sobretot en aquest dia en què se parla tant, no?, de turisme, de massificació, també veus viable que, per exemple, s'arribi aviat a tenir una millor gestió?
Es que si no, es una cuestión de pura supervivencia esta comunidad autónoma. Se tiene que llegar a un pacto para gestionar mejor el turismo.
En que tothom estigui d'acord, polítics, ciutadania, empresaris...
Poner de acuerdo a los políticos que priman más de forma mayoritaria, con excepciones, sus intereses partidistas que los ciudadanos es complicado. Yo veo más difícil poner de acuerdo a los políticos que al resto de la ciudadanía.
¿Cómo hubo en Juan Antorres? Sí.
Jo estic d'acord amb l'Alice, que aquí és, possiblement el problema serà posar d'acord els polítics. Entenc que empresaris i ciutadania en general, jo crec que es remen cap a la mateixa banda i tots som conscients de que que millor posar uns límits, perquè si no, al contrari, ens duria cap a la nostra fi.
Juan, Anne, Cane, Alicia, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimarts. Notícies a la part de ràdio, publicitat a la tele, continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Les Balears reben prop de 2,6 milions de turistes internacionals el mes de juliol.